I a mi m'agradaria saludar a una de les persones que van ser detingudes dijous i que no van ser alliberades fins divendres, que és l'extinent d'alcalde d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona, el senyor Antoni Vives. Senyor Vives, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ahir van sortir publicades moltíssimes coses. En vam estar parlant a través d'aquest programa del que sortien publicats en diversos diaris, coses que, vam insistir, estan sota secret de sumari, però pel que sigui, per motius de filtracions o per la capacitat periodística de diverses persones d'aquests diaris, van accedir-hi. Declaracions d'alguns dels membres de les empreses que estan afectades per aquesta situació, o alguns dels correus electrònics que van aparèixer en les recerques policials. Li faig la pregunta directa, senyor Vives. Vostè, en algun moment, quan va ser tinent d'alcalde d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona, es va beneficiar de les obres adjudicades a l'Ajuntament?
Si li hagués de respondre sense que estiguéssim en antena, li diria d'una manera molt dura que la pregunta ofèn. És evident que no. I a més, no només és evident que no, sinó en base a això, qualsevol persona que pugui fer una afirmació d'aquesta mena, ja he dit públicament, perquè em vaig fer una nota de premsa, que l'acusaré de difamació. És una... en el meu cas, jo puc respondre per mi mateix, i pel que jo sé, a més, en cap cas això no s'ha produït ni en la meva persona ni en el meu entorn, i per tant ho nego no només categòricament, sinó que insisteixo que portaré fins al final les conseqüències de fer que una persona pugui impunament, o una institució, o qui sigui, pugui difamar, infamar d'aquesta manera, sense que li passi res.
Vostè va fer aquesta nota de premsa que deia que es carallarà, però no estic segur si deia als mitjans de comunicació, a la Fiscalia Anticorrupció per tot el que ha significat la detenció que va patir vostè dijous, o a tots plegats.
No, la nota de premsa era molt, molt clara. La nota de premsa referia només a la difamació i, per tant, em referia precisament a aquelles persones, a institucions que diguin, que afirmin que m'he lucrat personalment o que he intervingut en alguna mena de, no sé, de processos d'aquesta mena per tal que n'hi haguessin d'altres que es lucressin. En quant a això que s'ha parlat de si em carallaria contra la Fiscalia, sí. Jo crec que aquí hi ha hagut un malentès molt important, i és que sí que és cert que nosaltres estudiaríem la possibilitat, quan tinguem accés al sumari, evidentment, perquè ara no hem tingut accés al sumari, veuríem la possibilitat que això es fes, però en cap cas és en la nostra agenda en aquest moment. Només hi ha, forma part d'una de les possibilitats, i així ho vaig comentar, va ser quan vaig estar parlant amb els seus companys de TV3, que després se n'ha fet una mala interpretació. El que sí que farem és anar fins al final amb les infàmies, amb les difamacions, i en el cas de la Fiscalia, atès que considerem que l'actuació d'aquestes darreres hores és una actuació, si més no, poc clara, com el mateix jutge que porta el cas ha dit, doncs ja veurem què és el que fem.
El senyor Francesc Sánchez, recordo que avui del dia amb el Cuní divendres, explicava que ell, quan el van detenir, li van dir que el detenien per ordre de la Fiscalia Anticorrupció. Em pot explicar com va ser la seva detenció, senyor Vives?
I tant. Doncs miri, jo aquest al matí, això era dijous, sempre em llevo aviat, perquè aquest dia em vaig llevar aviat no tant per escriure, sinó que és el que faig a primera del matí, sinó per portar el meu fill petit a col·legi, perquè se n'anava d'excursió a la Catalunya Nord, anaven a motocar i per tant havien de sortir més aviat. Vam sortir de casa, que eren un quart de set de matí, i al moment de sortir de casa se'm van aproximar dues persones joves. En un primer moment vaig pensar que m'atracaven, perquè es van acostar pels dos costats del cotxe, el carrer era completament desert a aquella hora. Li vaig dir al meu fill: estigués tranquil, ja farem alguna cosa, però els guàrdies civils de seguida van treure la placa i em van dir que no em podia moure.
Eren agents de paisà, per entendre'ns.
Anaven de paisà, exactament. Aleshores, aquestes persones, que he de dir que en tot moment van ser molt amables, des del primer moment, al moment que em van ensenyar la placa, també vaig entendre que el que passava, bueno, vaig entendre el que passava, no vaig entendre res, però vaig entendre que havia de fer el que em deien. Un d'aquests agents es va posar dins del cotxe, van estar discutint a veure si em deixaven portar el criu a col·legi o no, al final els vaig dir, home, és que si no, no podrà anar a excursió, no té cap culpa el meu fill. I aleshores un dels agents va entrar dins del meu cotxe i l'altre cotxe em va seguir, vaig deixar el meu fill a l'escola i aleshores ja detingut, conduint jo, vam tornar a casa meva, van pujar amb mi a casa, em van deixar despertar la meva dona i la resta dels meus fills, els vaig poder explicar. I a partir d'aquell moment, això devien ser 6:45 del dematí, a partir d'aquell moment doncs vam estar esperant que arribés la resta de membres de la Guàrdia Civil.
Per tant, perdoni, vostè va fer el trajecte de casa a l'escola amb un Guàrdia Civil al darrere?
Al darrere del cotxe, sí senyor, sí, sí. Home, el vaig fer pujar, després el vaig fer pujar davant, perquè li vaig dir que no em feia res, que vingués a mi, que ja entenia que estàvem fent la seva feina.
Per tant, van tenir temps de parlar en aquest trajecte d'anada i de tornada?
No, vam tenir temps de parlar moltes hores, perquè van ser a casa 15 hores aquesta gent, i després és que van venir molta més gent, ara li faig ràpidament, li acabo. Aleshores, jo no estava esperant fins cap allà 9:45, que van arribar el gruix de membres de la Guàrdia Civil amb la secretària. Mentretant, doncs, vam preparar una mica d'esmorzar per aquests policies, que s'havien també llevat tard, aviat, perdó, i vam fer cafè per tothom que va anar arribant. Van arribar amb la secretària judicial. La secretària judicial estava indignada perquè considerava que era del tot irregular que s'instés una detenció per part de Fiscalia quan era un cas que era en mans del jutge. Jo no hi entenc, de tot això, després m'ho han anat explicant. I va ser molt dura, relacionant, a més, la meva detenció amb el que havia de passar dilluns. Va deixar perplex el conjunt de policies. Algun policia havia vingut de Madrid, i va estar molt atenta a com es feien els procediments, denunciant contínuament qüestions que li semblaven estranyes en la manera de procedir. En qualsevol cas, es van incautar del meu telèfon, del meu ordinador i d'un disc dur que tinc per treballar, per fer la meva feina, van començar a volcar el disc dur. Vam començar a volcar el contingut del telèfon, l'ordinador i el disc en els seus aparells, i van començar a buscar per casa coses. Buscaven entre els llibres, tinc molts llibres, però vaja, d'una manera ben correcta, i anàvem comentant, anàvem parlant, la veritat, sense més, sense que formés part de cap interrogatori, perquè formalment no me'n van fer cap. Senzillament jo vaig col·laborar amb tot el que vaig poder perquè veiessin tot el que hi havia. Van fer pujar un gos a casa per buscar, em van dir, droga, joies i feixos de bitllets, literalment. Evidentment no van trobar absolutament res. I així va anar passant el temps. Tot el que va ser, el que podíem dir, l'escorcoll físic va durar molt poc, va durar, una hora com a molt. Després, com que no entenen, molts d'ells no entenien el català, jo els vaig anar traduint les meves llibretes. Jo com que escric, prenc nota de les coses i vaig anar traduint-los pàgina per pàgina les meves llibretes de notes. Els vaig ajudar a mirar també entre els papers, i el que es va allargar molt, que no ho van aconseguir fer, va ser que no tenien la tecnologia suficient per volcar del meu Mac als seus ordinadors. Hi havia un problema d'aquesta mena i per això va trigar tanta estona.
M'està dibuixant un esperpent, senyor Vives?
Jo li explico fil per randa com va anar. No hi poso ni més aviat, no li explico l'anecdotari, l'explico tal com va anar. L'anecdotari podria ser molt florit i no ho faig. Per tant, l'explico de la manera més...
No, si no ho dubto. Dic que les cares de sorpresa que tenien ara a l'estudi dels guàrdies civils, que vostè li havia de traduir les llibretes, que no aconseguien tècnicament copiar un disc dur, que... deixem fer l'altra pregunta. Si el fiscal anticorrupció està movent aquesta operació, que hi fa un gos buscant droga? que no sé si té alguna cosa a veure...
Jo l'he explicat tal com és, però li puc dir més. En els comentaris que m'anaven fent, m'anaven dient que jo era l'home d'en Trias, l'home dels comptes de Suïssa. I jo els hi vaig haver de recordar que en Xavier Trias no tenia comptes a Suïssa. I aleshores em van voler demostrar que sí. I em van ensenyar una web d'un... Jo no segueixo diaris digitals, la gent que ho coneix sap que visc molt fora d'aquestes qüestions. I em van ensenyar una web que em sembla que es diu d'OK Diario, és possible una cosa
sí,
així, on em deien, Trias sí tiene cuentas en Suïssa. Dico, oiga, que no, que esto ya se demostró que era un montaje, que no, que lo dice OK Diario. Dico, hombre, no me digáis que hacéis la investigación siguiendo el Google. És que les converses anaven d'aquest camí. Ho dic, també vull deixar molt clar que el tracte per part de la Guàrdia Civil, tant a casa meva com després a Tarragona, va ser exquisit, també ho he de dir, va ser amable, va ser molt correcte. També és cert que nosaltres els hem facilitat la feina, ja dic, els vam oferir cafè, aigua, menjar, tot el que va caldre, perquè en tenia que 9 persones aquí, tantes hores, tampoc era qüestió de cadascú, ells feien complir en ordres. I em va semblar que ho havíem de fer, ens va semblar que ho havíem de fer d'aquesta manera. Després... quan ja va quedar clar, hi havia una discussió que tampoc jo no l'entenc massa bé, es veu que tenien autorització per fer un escorcoll, el que en diuen en caliente, i això té implicacions a l'hora de tocar els ordinadors, i com que volien mirar l'ordinador però havien començat a fer un bolcat, estaven tocant la prova. I aquí van tenir una gran discussió entre ells, van trucar a Madrid, els que feien els especialistes en qüestions informàtiques es negaven a seguir amb la investigació perquè estaven ells, eren conscients que alteraven la prova. Un debat molt llarg. Però quan tot això es va acabar, cap allà, no me'n recordo, a les 7, suposo, a les 7, 8, a les 8, ja va ser quan vaig sortir de casa i dins un cotxe de la Guàrdia Civil, acompanyat de 3 guàrdies civils, del qui portava la investigació, un tinent, un brigada i un guàrdia, vaig baixar a Tarragona i se'm van endur i vaig entrar al calabós i en allà vaig quedar-m'hi gairebé 24 hores quan vaig sortir em van donar la llibertat sense haver vist ni fiscals ni ningú i res. Em van preguntar just en el moment, un minut abans de que em concedissin la llibertat, hi havia el meu advocat, em van demanar si faria declaració als mateixos policies, als mateixos guàrdies civils amb els que havia passat el dia anterior. Els vam dir, home, ja ho teniu tot, què vols que declarem? No declarem res perquè ja ho sabeu tot. I me'n vaig anar cap a casa lliure. Per tant, és una qüestió ben estrafolària, aquesta és la veritat.
Senyor Vives, li he de demanar una cosa, perquè aquí tenim al costat en Xavier Arbós, que és catedràtic de dret constitucional, sí. I veig que va prenent notes, i m'agradaria escoltar, no sé exactament què estava apuntant, però com que ell deu conèixer molt més la legislació, no sé si volia fer algun comentari, senyor Arbós.
Home, a mi tot el que està explicant el senyor Vives, sense entrar al fons de la qüestió, em sembla que té bastantes irregularitats per part del que ha passat ell, és a dir, d'una banda, només el fet de que sigui traslladat i sigui retingut durant 24 hores sense cap justificació, ni perquè es pugui escapar, ni perquè pugui destruir les proves, ni perquè pugui tornar a cometre cap delicte, a mi em sembla molt irregular, i sense entrar a fons de la qüestió. Si és cert, com ell diu, i no tinc per què dubtar-ho, m'ha semblat entendre que deia que la secretària judicial vinculava els dos procediments, és a dir, l'operació que estava en curs per part de la Guàrdia Civil i el judici oral que comença demà, això ho trobo, ho trobo molt fort, que sembla deixar caure una ombra de gairebé diria de prevaricació sobre el comportament dels jutges que han de jutjar demà.
Què va dir exactament la secretària judicial, senyor Vives?
Perquè jo no hi era davant. Això m'ho van explicar els mateixos membres de la Guàrdia Civil. O sigui que no, jo no vaig ser-hi present quan va passar això. Això em sembla que va passar en seu de la ciutat judicial. em sembla que va ser així. Qui m'ho va explicar abans els guàrdies civils, això, que em van explicar que les havia caído este chorreo i la veritat sigui dita és que quan van arribar a casa hi havia molta tensió entre la secretària, que em va semblar una persona absurda, una persona de gran experiència que va portar tota l'actuació. Em va semblar que jo no havia viscut mai una cosa així, em va semblar que manava molt aquesta senyora i li feien molt de cas també als guàrdies civils que tampoc eren de la primera volada, vull dir que eren una gent amb molta experiència, i ells mateixos m'ho van explicar.
Anava fent cares al senyor Bosch, és que de debò jo em sostinc amb vostè perquè és el que en sap més de la taula, amb molta diferència.
A veure, és que a banda d'aquest cas concret del senyor Vives i de la resta de les persones que han estat privades de llibertat en aquesta operació, el que s'ha de repetir tantes vegades com calgui és que la privació de llibertat ha d'estar plenament justificada i que el trasllat en una dependència policial és l'últim recurs sempre que hi hagi risc de que la persona fugi, de que la persona pugui cometre una altra vegada el delicte del que és sospitosa o de que pugui destruir proves. El relat que ens fa el senyor Vives no sembla que porti a res que faci entendre el per què el senyor Vives i altres que s'han trobat en la seva situació són privats de llibertat. Dic que el cas del senyor Vives, dels altres o de qualsevol altre, això està claríssim a la doctrina del Tribunal Constitucional dels anys 80 i no hauria d'haver-hi cap escletxa perquè es poguessin justificar privacions de llibertat per raons tècniques o les que sigui, com tampoc pot justificar-se, i jo estic molt sorprès que hi hagi un diari, i penso en el cas del senyor Cambra, que vaja, ara ho recordo de memòria, que es va assabentar de que estava detingut, diguem-ne assabentar entre cometes, mentre estava al seu despatx i abans de que comencés l'operació.
Senyor Vives, el seu és, aquest cas també és així? Vull dir, vostè el van avisar abans d'alguna cosa o no?
Jo tenia... No, ja li dic que a mi em van detenir molt aviat, però el que sí que és cert és que quan encara no havia arribat la Guàrdia Civil a casa meva, el gruix de la Guàrdia Civil ni la Secretaria Judicial a casa, a les 7:45 del matí ja tenia periodistes a la porta de casa. Aleshores, la meva reflexió és la següent. Quina és la qualitat de l'estat de dret en el que vivim quan hi ha algú, perquè això qui ho ha d'haver filtrat per força és fiscalia, quan hi ha algú de l'administració de justícia, que és qui hauria de vetllar més pels drets, o és igual, o de l'Estat, alguna part de l'Estat, que és qui ha de vetllar per protegir els nostres drets, quan hi ha algú que filtra les meves dades personals i filtra una qüestió que està sota secret, que és la mateixa gent que si hi hagués proves de que jo faig una cosa igual que aquesta, jugar, no sé, amb les seves dades personals, m'enviaria la policia. És que és gairebé kafkià, això, però no és kafkià, forma part de la situació en la que ens trobem en aquest moment, de la enorme imperfecció de l'estat en el que vivim. I això, com que he tingut moltes hores per pensar aquests últims dies, encara, evidentment, com poden suposar, estic sota els efectes de tot el que m'ha passat, doncs hi dono toms. Com és possible que pugui passar una cosa així? No tinc res a mà. Em preguntaven, hombre, però claro, tus cuentas en paraísos fiscales, però escolteu una cosa, però vosaltres, si m'esteu fent una investigació, vosaltres esteu parlant en sèrio? Bueno, no us hem contat nada, però entonces de què coño estamos hablando? Heu vist les meves declaracions de la renda? No, si vaig donar les declaracions de la renda. És que clar, és que tot era una cosa. Vostè té una empresa, sí, clar, és que em guanyo la vida. I és que els comptes són públics, per l'amor de Déu. És que unes coses que...
Disculpi, senyor Vives, té la impressió que no sabien a casa de qui anaven ni què buscaven.
No, jo penso que sí que sabien a casa de qui anaven perquè, evidentment, anaven a casa d'algú que ha tingut responsabilitats institucionals molt importants i ha estat secretari del Govern de la Generalitat des de l'any 2000 al 2003, he estat regidor de l'Ajuntament de Barcelona, he estat tinent d'alcalde de la ciutat, i per tant sabien perfectament qui era jo i sabien això, que he estat con el senyor Trias, que es el de los de las cuentas en Suiza. Ay, con el señor Mas, es un hombre muy muy cercano a Mas, que ya sabemos que tiene un entorno tóxico. Pero yo os digo, escolti, las valoraciones que vostès en fan son las seves valoraciones, pero yo, qui está en aquests moments detingut, soy yo, y vull saber quiénes son las pruebas que comporten todo esto. Y como que ya fa días, de fet alguns ya fa mesos, que veig com la meva persona és atacada d'una manera furibunda per part de gent sense cap mena de fonament, com després es va demostrant, home, em començo a estar una mica cansat, i això realment ha estat molt, molt dur. Ha estat dur per la meva família, és molt dur pel meu entorn també, molt dur, és molt dur per com afecta la meva reputació. Jo em guanyo la vida d'una manera ben humil, anant, mirant d'ajudar ciutats, mirant d'ajudar institucions a tirar endavant. Un cop com aquest, com m'afectarà això professionalment a mi? Vostès s'ho poden imaginar, això? Perquè després de dir, no, ja se puede marchar. Home, però per favor, però què és això? I per això dic que... vull aniré d'una manera molt dura contra qualsevol persona que faci infàmies, i evidentment estudiarem amb tranquil·litat, això sí, amb tranquil·litat, perquè suposem que això doncs tindrà repics de moltes menes, doncs anirem estudiant què és el que anirà passant. Vull deixar clar també que, segons em diuen, perquè ja no ho he llegit, segons em diuen, el jutge va emetre una nota dient que no estava d'acord amb les detencions, que ell no les havia ordenades. I segons em diuen també, quan un cas és en mans del jutge, semblaria que la fiscalia se n'hauria d'inhibir. Per tant, hi ha un conjunt de qüestions que hauran de ser aclarides durant els pròxims mesos.
Senyor Antoni Vives, extinent alcalde d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per escoltar-me.